Passen 5 minuts de la una del migdia, iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut d'avui. Hem sentit la informació del nostre company Alfonso Reig i ara és qüestió de debatre alguns dels temes que han sortit en aquest informatiu. I avui ens volem centrar en una qüestió. Es tracta d'aquesta vaga de professors que hi va haver el passat dimecres. Segons les dades que tenim a la nostra comarca, van ser seguida per un 24% al Col·legi Públic Antoni Vilanova i un 42% a l'IES Priorat. Per parlar d'aquesta qüestió, per posar-la damunt de la taula i també per sentir doncs, la veu del professorat, tenim amb nosaltres el Josep Lluís Nadari, bon dia.
Bon dia.
I a la Montse Mateos, bon dia.
Bon dia.
I com no, al meu costat, la Rosa Gairal.
La
que avui, quin paper et toca, Rosa? Perquè
no ho sé, professora avui estic així... No sé... Alguna cosa diré per això. Em deixaràs dir alguna cosa, no?
Sí, el tema el coneixes.
Que ni que estigui jubilada, mestra, penso que ho soc encara.
Sí, bueno, aquesta qüestió ja l'hem debatut de si mestre tota la vida o no, però també tinc ganes de...
Sí, alguna coseta diré.
Jo i els oients alguna cosa pots aportar. S'acaba d'incorporar a la Cèlia Amorosa, que li diem bon dia.
Bon dia, bon dia.
Si us sembla, anem començant... El passat dimecres, com dèiem fa un moment, hi va haver vaga del professorat. Què demana? Josep Lluís, Montse, què demana? Perquè ben bé no acaba de quedar clar si són qüestions laborals, qüestions de la nova llei d'educació, queixes per les maragallades continuades. Per què?
Bé, en principi, la vaga, segons les directrius a les quals tots els professors que varen fer vaga ens varen afegir, eren per a reivindicar les millores en el sistema educatiu. Per què? Perquè des de fa cosa d'any i mig o dos, s'estan veient com els recursos que s'hi han d'invertir en el sistema d'educació públic estan venint-se'n avall, sobretot en punts com... la substitució dels professors que se fa a tres setmanes després vista i això fa que els alumnes estiguen dies sense professor i també s'unís tot en unes jornades reivindicatives que ja duem un temps fent-la i aquesta seria dintre d'ella la quarta sobre la llei d'educació catalana en la qual ja la majoria dels professors de tota l'autonomia catalana ja es va mostrar en contra en diverses manifestacions. Per un costat, com he dit, les reivindicacions laborals, vale? Per un altre costat, la llei d'educació catalana, i per un altre costat, les mancances en un moment de crisi que recauen també sobre un sistema social com és el de l'educació.
Mm-hmm. Tres punts importants. Més detallat, ens podríeu comentar una mica això de la baixada de recursos? En què es nota?
Per exemple, hi ha professors doncs, que fa professors interins, anem a suposar, que fa 2 anys estaven treballant a jornada sencera durant tot l'any, que enguany estan fent substitucions. Això què vol dir? El nombre d'alumnes no ha baixat, és més, ha augmentat. Per tant, si aquests professors que abans estaven a jornada sencera ara estan fent substitucions, vol dir que hi ha menys professors en actiu. Mm-hmm. I, per exemple, si un professor, una substitució, un professor es posa malalt i triguen 3 setmanes a substituir aquest professor, està clar que el nen durant tota la jornada té professors allà, però professors de guàrdia. I clar, això jo crec que és greu perquè no podem parlar d'un ensenyament de qualitat. Si un professor, per exemple, de matemàtiques, els nens estan 3 setmanes sense rebre les classes de matemàtiques... Estem parlant de qualitat. Les ràtios són de 25 nens i hi ha un 10% de... poden augmentar un 10%. Aquest 10% vol dir que poden ser 3 alumnes més. Clar, amb 28 alumnes podem fer formació de qualitat.
Quan en la realitat veiem classes inclús de 31, 32.
Home, a mi em sona això de 28 alumnes a classe. Jo diria que en la meva vida sí, d'estudiant hi érem.
Sí, però hem de millorar l'escola o hem de fer les coses? A veure, si s'ha fet sempre no vol dir que s'hagi de fer, perquè si volem parlar d'un ensenyament de qualitat, jo crec que la ràtio és important i crec que els pares haurien de ser conscients d'això, d'aquestes... Després, per exemple, parlen de la... Per exemple, jo puc parlar de la formació professional, no? Parlen de la formació professional que oferten, i és veritat, hi ha una oferta àmplia de formació professional, però no et diuen el nombre d'alumnes que han quedat sense poder gaudir d'aquesta formació professional. I jo us posaré un exemple. Per exemple, al Vendrell, jo vaig estar de professora l'any passat al Vendrell, i en el mòdul d'educació infantil van quedar 90 alumnes sense poder fer aquest cicle. D'acord? L'excusa, diuen, és que si aquests alumnes fan formació, tots aquests alumnes fessin formació, estaríem fent aturats. Potser els estem fent igual i, a més, sense formació, exacte, la qual cosa pot ser pitjor.
Rosa, què sembla que vulguis apuntar?
No, bueno, que redueixen plantilles, que això, bueno, a tot arreu, a totes les escoles, perquè per qüestió de la crisi redueixen plantilles. Però a nivell d'organitzatiu, jo conec més l'escola que els dies, però vull dir, a nivell d'escola, vull dir, és que posen la pota contínuament. La sisena hora, que ha desestructurat totes les escoles, la gent no es veu, no es pot coordinar, no es poden trobar, etc etc. Ara, jo crec que falla molt és la informació.
Sí, jo estic d'acord.
La informació cara als pares i cara a la societat. Sí. Jo me'n recordo anys ara d'haver fet moltes vagues i 8 dies o 10 dies abans de fer la vaga es cridava a tots els pares. Se'ls hi explicava, venien els que venien. Sí. Però teníem la tranquil·litat de que els cridàvem. Ne venien bastants.
Si s'aprova la llei d'educació catalana, això no es podrà fer.
Exacte.
Perquè la potestat de fer això ho tindrà el director o directora.
Exacte.
Després ni parlarem dels òrgans de govern dels centres, perquè també crec que hi ha un aspecte interessant a comentar.
Bueno, llavors, 10 o 12 dies abans, com els pares se'ls hi explicava ben explicat. I aleshores, quan arribava la fetge de la vaga, 3 o 4 dies abans, perquè la família i els pares se puguin organitzar, perquè ells rai que els tenen grans i no hi ha problema. Però amb l'escola primària, vull dir, han de deixar l'àvia, la canguro, han de combinar-se, troben la gent que no saben on deixar la criatura. Aleshores, per mi em sembla que aquest canal de comunicació directe amb les famílies falla. I després, un altre aspecte és que la fulla que se'ls doni d'informació sigui intangible, que s'entengui.
Què vol dir?
Home, perquè a vegades doncs, es posen tant percents i la gent no calcula, perquè si no sap quants mestres hi ha en total, doncs no saben aquest tant percent què significa. Si n'hi ha molts, si n'hi ha pocs. Jo penso que les coses els han de donar clares a les famílies. És un claustre de tants mestres i de tants mestres ne fallen tants. I ja està. Fallarà el del seu criu o fallarà el... Vull dir, les coses haurien de ser clares. Jo això em sembla que és importantíssim davant de qualsevol vaga. I llavors, doncs, davant de la societat, crec que també s'ha d'informar els motius i detallar-los, i que n'hi ha quantitat de coses, perquè el pobre Ernesto no toca pilota, vull dir, és una disbauxa a nivell de tot, tu dius a nivell d'organització, pues ara es tornarà amb el que deia ell, no? El director de Sillón, i aquí mando jo, i s'acabó, com quan jo vaig començar a treballar, que vam fer vagues i vam reivindicar un munt d'anys, no? Que la cosa fos democràtica, que fos triada, que fos triada pel claustre, etc. Doncs ara tornem a anar enrere, el senyor de la poltrona, que jo si em fa goig a aquella escola d'allà i no hi ha director, la puc demanar, aterro allà, no conec a ningú, l'entorn, ni conec ningú dels professors, no sé qui són, però és igual, jo me sento allí com si allò fos la CEA, i li dic, mira, vostè fa això, com si fos una empresa.
És un tipus de gestió.
Exacte, és la gestió empresarial.
De gestió empresarial que la COE ja va indicar als governs que havien de seguir el model britànic, que el model britànic, que ja fa uns anys que se va implantar, s'ha demostrat
la
que és una fallida.
Estem parlant de la patronal.
Estem parlant de la COE, sí, la patronal.
Jo crec que una escola no és una empresa, no hi ha una cadena de muntatge i els nens van passant, pum, 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 mira, i al final se li posa l'últim tornillo a un nen.
No, a més és que cada escola, depenent del seu entorn, pot funcionar d'una manera o d'una altra, perquè també l'alumnat està molt, molt lligat a l'entorn.
Bueno, l'autonomia fa 30 anys que es parla de l'autonomia, també, 30 anys, que no són pocos i encara no ens hem aclarit.
I encara no està definida.
Vull dir...
De l'autonomia del centre sí que és un punt...
I fa 30 anys, fa 30 anys que s'està parlant de l'autonomia. Ara, també puc dir a favor d'això, que jo vaig fer de mestre 25 anys, Vaig fer el que em va semblar que havia de fer, primer com a mestra, com a òrgan de gestió, com a directora, i mai cap inspector em va posar cap pega. O sigui que l'autonomia, si un centre està cohesionat i hi ha un bon equip i d'això i se l'agafa, difícilment, perquè com que no saben de què va tampoc els que venen a visitar, doncs quan arriben allí, si et veuen segur amb la feina que estàs fent, doncs diuen, vale, bueno.
O sigui, el tema de la inspecció també coixeja bastant.
Hombre.
O coixejava.
coixeja, encara.
Si partim de que l'òrgan assembleari té un representant, que és el director, que és el que ha de demanar comptes davant de la institució, que és fins el que havia sigut fins ara, o el que devia ser fins ara, és un plantejament on la inspecció té un paper. Però si ara invertim l'ordre i resulta que el director és una persona més de l'administració i que trenca el funcionament assembleari de la institució, llavors l'inspector ja agafa un paper molt més de polític, el qual té un tècnic que ha d'obrir les seves ordres de programa electoral. I això és així. I més en un sistema pràcticament on la empresa, i això es va aconseguir anul·lar en la primera vaga sobre la llei d'educació catalana, on la empresa tindrà un paper determinant en les decisions organitzatives tant econòmiques i socials de l'institut o de l'escola.
Quan parles d'empresa, a què et refereixes?
Qualsevol empresa. Qualsevol empresa podrà ajudar econòmicament a la institució, per tant, tindrà òrgans de decisió. I les empreses tampoc són alienes als partits polítics. I si tenim ja uns delegats que estan posats per carnet polític, tindran unes empreses prioritat al poder entrar en l'òrgan públic.
Però, per exemple, si ens fixem aquí en el priorat, seria tan dolent que l'empresa s'ajuntés amb l'institut, per dir-ho d'alguna manera, o algunes empreses entressin a formar part de...
Una cosa és col·laborar, com per exemple en el nostre institut, Enologia, té molta col·laboració d'empreses, però una cosa és col·laborar i una altra cosa és que entren directament en la teua gestió econòmica, de la qual l'Estat se desentén, política neoliberal, ¿vale? de la qual se desentén, i a partir de donar diners, de fer un xantatge, a canvi de quin tipus d'ensenyament donaràs i com podran fer aquest tipus d'ensenyament, perquè la llei es empara a que hi ha una autonomia de centre en la qual el centre s'autogestiona, ¿vale? Sense que l'Estat pugui impedir res. Tipo d'assignatures que s'han de donar, com seran enfocades cap al tipus d'empresa que paga. I això en Gran Bretanya ha ocorregut. Instituts de Londres que han passat a estar en mans de l'ajuda econòmica de cert tipus d'empreses, que ara no anem a ficar cap nom i no anem a fer-los publicitat, però tots sabem que és la marca del capitalisme mundial, multinacionals, en els quals els alumnes, després d'una educació obligatòria, han sortit en unes característiques, en unes competències indicades per a treballar a aquest tipus d'empresa. I tampoc estic dient cap cosa descabellada, perquè en la universitat ja està passant. I estan sent comandades per les grans empreses que paguen, això que s'anomenen crèdits, que ha sortit ara en la nova llei.
La nova ordenació dels graus.
Jo vull que una mica aclarir que, per exemple, l'Institut col·labora tant amb la part d'enologia, amb els cellers de la comarca, com per exemple nosaltres des del sociosanitari i auxiliar de clínica tenim un conveni amb l'Hospital de Mora on les alumnes cada any fan 15 dies de formació dins de l'hospital. Vull dir que la col·laboració amb empreses és genial, perquè és una manera que les alumnes, per exemple, jo parlo per la meva experiència, vegin una experiència laboral i és molt enriquidor, però això és una cosa i tindre poder sobre determinat control és diferent.
I financiar una institució pública de la qual l'Estat et dona uns diners i l'altra part has de buscar la vida, això ja és un altre tema, que és el que se va denunciar, sobretot, importantíssim, en la primera vaga, i en principi se va llevar de la llei. Se va aconseguir llevar per esmenes que va fer Iniciativa, tot i que s'esperava que votaren en contra de la llei, cosa que no van fer i van anar avant. I això encara està molt difuminat dintre de la llei que va sortir.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 83-1135, per tal de, doncs, que també aporteu la vostra visió d'aquesta paga del sector de l'educació. I no em digueu que no afecta, perquè als pares afecta, als alumnes que ja comencen a ser una miqueta grandets, també els afecta, els que han sigut alumnes també tenen una visió del canvi.
I els petits, els pares, també els afecta. Com si diguis.
Clar, és que jo crec que la vaga potser no és la millor manera de protestar, perquè, a veure, si jo haig d'anar a treballar i em deixen els dos nens a casa, doncs m'estan creant un problema i és normal que m'enfadi. I a més, veig que el meu fill està perdent classes, vull dir, això potser no és la millor manera de protestar, però jo crec que aquí el que hauríem de fer és que hi hagués aquesta informació, que els pares rebessin aquesta informació.
T'enfadaràs menys, ho saps.
Clar, i si sapiguessin aquesta informació, potser trobaríem tots junts la manera de reivindicar-ho.
Sobretot trobaríem un recolzament social que falta, perquè els pares estan en una indefinició quasi nihilista, que no sabem si estem en un costat o estem en l'altre perquè no ens entenem de res.
Clar.
I ja tenim prou problemes en la crisi.
No saben. Hi ha dos temes com a diferents, no? Com a bastant dintre de l'ensenyament, hi ha dos temes completament diferents. Una cosa és el tipus d'ensenyament, l'objectiu de l'ensenyament i com se preveu que això de cara a Europa i de cara a, en aquest cas de cara a Europa se vol reglamentar, i una altra cosa és la institució, com s'organitza empresarialment. Entenc jo que hi ha dos punts de vista completament diferents i que els dos són abordables i que els dos poden ser exactament motiu de vaga, per dir-ho d'alguna manera, o motiu de queixa. Però són dos mons completament diferents. Fa poc me van explicar, jo tampoc no és que estigui molt posada, que per exemple el de Bologna, que ho tenim tan assumit i que aquí s'ha imposat i que és la manera d'anar a Europa, els únics països que han aprovat són Polònia, Romania,
perquè Grècia va ser el primer que va dir que no,
i no sé quin altre, i l'estat espanyol. Clar, no tinc res en contra d'aquests països, però quan el referent sempre dius a veure Alemanya què fan, a veure que França què fan, què fan a Anglaterra, per una mica, almenys al capdavanter, que és Alemanya, a veure què fa exactament, si la gent està plenament, o sigui, té un ensenyament que li pertoca i pot entrar a les empreses i pot ser capdavanter del país. I no, resulta que nosaltres, el nostre mirall és un altre. Això és un tema, i llavors empresarialment passa el mateix. O sigui, en quines empreses públiques ens estem assimilant?
Clar, és que parlen, per exemple, de Finlàndia. Sí, del model finlandès. Per exemple, el ratio està amb 16 alumnes per professor. Clar, no és el mateix 16 que 28.
Per atendre la diversitat.
Després, la inversió, o sigui, Finlàndia inverteix quasi un 7% del PIB en formació. A l'estat espanyol s'està invertint un 4%.
I a la baixa, pel que dieu.
El 90% de les escoles finlandeses són públiques. Aquí estem potenciant l'escola pública o potenciem la concertada, que ens donarà més menys feina perquè donarem uns dinerets i s'ha acabat la feina? Però jo no dic que l'escola concertada no tingui que existir, ha d'existir, però això no vol dir
que la
privada pública...
Sí, la concertada no.
Jo la concertada crec que no ha d'existir. La concertada crec que no ha d'existir. O és pública o és privada.
Parlem de pública i de privada.
Que és un problema, perquè estem... No representem res, no? Però vull dir, en principi, això ens està passant tant a l'ensenyament primari com al secundari com a l'universitari. L'universitari, han sorgit un munt de universitats privades al Camp de Tarragona mateix, o sigui, no cal anar més a lluny. Aquí han començat a sortir un munt d'universitats privades, i que si et bellugues una mica pel cercle professional ja veus cap on va la situació. Sí, és una manera d'aconseguir un lloc de treball una mica més potent. No és igualtat d'oportunitats per tothom.
Si jo no puc entrar a fer, no sé, fisioterapeuta a tal facultat pública, doncs entro a la privada i tindré el títol.
I a nivell de professorat també, clar. Vull dir que el nivell de professorat que pots optar a la universitat privada és un, i la igualtat d'oportunitats d'oposicions del que sigui a la universitat pública és un altre.
Però jo el més trist que trobo de tot això, de l'escola pública i l'escola concertada, és que molts d'aquests que ara tenim de pal de paller dins del Departament d'Ensenyament, jo personalment, i us en dono fe, hi havíem parlat amb els moviments de renovació pedagògica i havien dit, quan hi arribem naltros, penseu que l'escola concertada quedarà a la mínima exposició. Les assumirem totes i les convertirem totes en públic. Això ho hem comentat 40.000 vegades amb els moviments de renovació pedagògica. I quina és la decepció, no? Que després te trobes que van passant els anys, que resulta que sí que hi han arribat, però que Jo diria que pitjor que l'altre.
Sí, és que jo crec que una escola privada...
A veure, com a professional, és una decepció. I entre els companys també ha passat el mateix, no? Vull dir, tot això que ara està passant a l'ensenyament, si tot això ho estàs fent Convergència, bueno, seria horrorós.
Sí, però a veure...
Llavors que es barregi tant i que es valori tan poc la feina que fa l'ensenyament i que es barregi tant amb la política, vull dir, és que ho trobo... No, el que està bé i el que està malament, tu.
És que
jo
crec
que, ho faci.
Que ha d'haver una escola, potser privada, digue-li privada, però el que hem de tindre segur és que l'escola pública té que ser una escola pública de qualitat, perquè així ens estem assegurant que tots tindran uns mínims. Tothom tindrà accés a aquest ensenyament de qualitat. Que després hi ha uns que els volen portar a una escola d'èlit perquè fan idiomes o perquè fan... Bé, això sempre existirà.
Sí, l'escola d'èlit. És privada totalment, jo no tinc cap problema.
És que això no hem de dir res, però el que hem d'assegurar és que la pública ha de tindre un ensenyament de qualitat, perquè això és arribar a tothom.
Bé,
i hem de pensar sempre, que és el que jo crec que molta part de la societat no pensa, que i s'escola per a tothom, és per a tothom en qualsevol situació social i econòmica en què estigues, perquè fa 5 o 6 anys, tot el món, sí, concertada, jo puc pagar meu, millor que la pública, que sempre ha estat repudiada. Però ara estem en un temps de crisi, ara n'hi ha molta gent, ja n'hi ha molta gent que no té feina, s'ha acabat els feliços anys que havíem viscut aquí, i ara possiblement la gent estiga mirant, i la pública què? I estem enmig del rovell de l'ou del problema, en aquest moment. I les famílies, per això di antes, que tenen un sentit una mica nihilista, no, encara no tenen clar quin és el valor de la pública, quin és el valor de la privada.
Crec que aquí el priorat són privilegiats,
sí,
en l'escola pública.
És que els volia demanar que concretéssim,
sí,
que
clar,
mirem,
sí,
a la
clar,
marca,
que, clar, estem parlant,
i
jo crec que són privilegiats.
Tenim, també
perquè...
dels pares, ja hi anem, no? Si podeu fer ràpidament un dibuix de l'escola que tenim aquí o com la veieu, són privilegiats en quin sentit?
Home, són privilegiats perquè, per exemple... és un tipus d'alumnat que no tenim, a veure, pot ser, a veure, si parlem de l'institut, doncs sempre, a veure, són adolescents, i sempre hi ha adolescents doncs, que és més rebel, però, per exemple, si jo comparo amb altres instituts que conec, a veure, el tipus d'alumnat és privilegiat.
És un tipus balneari.
A veure, són uns alumnes, a veure, que hi pots treballar. El professorat, doncs clar, no és el mateix tu treballar amb un... A veure, jo arribo a l'institut, jo coneixo tots els professors, tot i que no siguin del meu departament. Jo he estat treballant en un institut que no coneixia només els 3 del meu departament.
Instituts massificats.
Instituts on hi havia un 70% d'immigració, clar. I que aquest no és el problema, el 60 o 70% d'immigració, és que l'altre 30% que tens... Qui porta, quin tipus d'alumnat és aquest? Vull dir que aquí tenim una escola on tu, el professorat i els pares es coneixen. Vull dir, jo crec que... després, una cosa també que crec que és molt positiva és que l'escola representa la societat de l'entorn. Tots els nens de totes les classes socials del poble van a la mateixa escola i es relacionen de la mateixa manera. Jo crec que això és important. De fet, us puc dir que fa anys vam vindre de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Pedagogia, a fer un estudi de la integració dels immigrants a l'escola. I quan vam veure l'escola que teníem, vam dir, no podem fer l'estudi perquè aquests nens estan plenament integrats. Vull dir, això en altres llocs no es dona.
A mi, de part dels nens, m'agradaria tornar al tema dels pares. El Josep Lluís ha parlat d'actitud nihilista. Home, jo no sé si és nihilista... o que ben bé no acaben d'entendre tot el que està passant o cap on van les coses. Trobeu que ho saben? Saben cap on va la nova llei d'educació? Han entès aquesta vaga, els motius?
És això.
A part de les qüestions laborals.
Però és que clar, laborals... els mitjans de comunicació ajuden a informar? Ajuden? A veure, tu en algun debat, per exemple, el dia de la vaga, jo vaig anar a una entitat bancària a treure diners i em diuen, us estan deixant verds, us estan deixant... Bé, si hi ha un debat...
Fins avui al matí estàvem matxacant molts.
Per exemple, a la ràdio, no? A la ràdio,
les tertúlies.
Clar, està molt bé que hi hagin periodistes, però ha d'haver gent del sector que també pugui donar la seva opinió. Ens deixen aquesta oportunitat? Ràdio Falset, sí,
No, és que aquí teniu l'avantatge. Aquí teniu un altre avantatge. A part de l'avantatge de l'entorn, d'aquesta socialització que tenim entre l'escola i la societat, és que tots han passat per aquí, però no per una altra ni per la... han passat per la mateixa. Vull dir que tots ho coneixem, a més en podem parlar amb tranquil·litat perquè tots ho coneixem bé, o sigui, tots ens hem sentit barrejats amb aquesta, i ens hem sentit implicats.
Jo anava a dir que això de les tertúlies, que és veritat, jo com que escolto la ràdio ara, que tinc la sort d'estar jubilada, hi va haver una tertúlia que, menys mal, que hi va haver la Rosa Regàs, l'escriptora, i menys mal que em va dir quatre de veritat, perquè tots els altres tertulians, però carregant a manta,
A més és que,
menys mal que ella va dir, primera, tenim una escola que encara està diferenciada pel sexe, està prohibit per la Constitució. Per la llei està prohibit tindre els nens en un costat i les nenes en un altre.
Que la LEC, això també parla de que pot haver, per qüestions tècniques, una divisió
entre sexes. Això també era del que havíem d'arreglar de seguida quan arribéssim. Aquesta era una cosa. L'altra que va dir, quina era l'altra? Que tancaven aules d'instituts.
Els instituts nocturns i tot això estaven tancats.
Sí, exacte, que reduïen tots els instituts. I quina era l'altra? Em va dir tres o quatre, però de boníssimes. De boníssimes. I que a ella li semblava que, bueno, que s'estava doncs desprestigiant i que la societat no s'hi posava al cap. Jo crec que a la societat en general li falta mentalització, començant pels pares. Vull dir, crec que s'hauria de matxacar els pares, però no a nivells massa tècnics, sinó matxacant amb el verdader valor de l'escola. Vull dir, és que, a veure, és que és el futur. Vull dir, què volem? Mediocres? No cal anar gaire lluny, que ja, això ja ho tenim, no? Doncs a veure si podem aconseguir gent més... no, més potent i gent que valgui verdaderament.
Però això és molt divertit. Jo estic en una edat que és molt divertit, perquè les converses que tinc amb altres companys és la preocupació d'on matricularan les criatures. No aquí al Priorat, sinó que a Tarragona mateix. Sí. Ostres, sí, sí. És que m'han dit que aquí, és que aquí, ostres, però que desconcertada, ostres, però... O sigui,
I no hi penses, amb la que tenen al costat de casa?
Ni amb la que tenen al costat. Evidentment, la pública la tenen completament descartada.
Sí, això ja hi pensen.
Ja és un tema que... Sí. Les elitistes tampoc, perquè llavors no acabes de socialitzar. Lligar, sí. Bueno, que ja és un drama. És el drama de les famílies. La veritat és que fora d'aquí, sí, perquè aquí, per bé o per ser, no tens alternativa. Fora d'aquí és un drama.
Jo, pel que fa a les tertúlies que acaba de dir... Jo intento, quan les escolto, intento posar-me una miqueta fora, com si no fora professor, i dic, si jo fora un pare m'estaria enterant d'alguna cosa.
Sí, exacte.
Van fer un parell de grans tertúlies en TV3, preguntaven per una cosa, cada un contestava el que volia, i marejava. Jo crec que encara marejaven més el pare. No, les que més o menys tens com a mínim una persona del sindicat que pot respondre, i tens una mica diversos sectors socials. Jo crec que mareig. I després, les del matí... tot és el coll,
canya,
el professor.
Canya.
Som els enemics de la societat. La mateixa pregunta que se feia el mateix dia de la vaga sobre preguntar per si nosaltres abusàvem del dret a vaga. Qüestionant el mateix dret a vaga de qualsevol treballador d'este país. Això ja em va aparèixer molt fort, la pregunta.
Això era el programa del Cunit?
El programa de Cunit, sí. El qual este matí el periòdico tornava a remetre contra els professors, que estava tachant-nos de hiperconservadors, i ja que conservador,
sí, que no sabeu
què significa fatxa.
Aquest senyor sembla que és professor de la universitat privada.
Sí, sí.
Ramon Llull, pot ser?
Sí.
El qual utilitza un canal públic, com és TV3, per a infundir les seues idees sols. Mm-hmm.
Ara que l'altre dia no van quedar gaire bé amb el Puyal, perquè el Puyal que el van fer doctor honoris causa, a la Rovira i Virgili, i els alumnes que van assistir, els de mitjans de comunicació, van dir que havien pres més en aquella hora i mitja amb el Puyal que amb els 4 anys que estava, que eren a la universitat. O sigui que no va quedar gaire bé a la universitat tampoc. Perquè si en una hora i mitja van aprendre més que en 4 anys...
Bueno, Rosa, el que passa és que hi ha un... Jo crec que hi ha una diferència... I és que al llarg de la teva vida tens molts professors.
Oh, i tant.
Molts. I bons,
Però és que... De tot, perquè com en totes les carreres hi ha de
tot. Tens molts professors. Però és que de tant en tant te trobes amb algun mestre. I aquí hi ha un...
Exacte.
I el Puyal és un mestre.
Sí, sí.
Hi ha una diferència subtil o... Si li vols dir molt intel·lectual, però això passa. Mm-hmm. I el Puyal és un mestre, i a la Rovira i Virgili se li va reconèixer com a tal. I quan va parlar, és el que passa quan parla un mestre, que t'ensenya moltes més coses que les estrictament la matèria pura i dura, també el missatge.
Per això, però amb els ensenyants també s'ha d'entendre que hi ha de tot, com amb els metges, com amb els infermers, i que les professions que tracten directament amb la persona són professions de molt més risc. Per això tampoc ho entén la gent.
A veure, jo mateix diria que perquè totes les professions tracten amb les persones, totes, perquè el dia a dia...
Totes no, el que està en una cadena d'una fàbrica no tracta amb les persones.
Bueno, però molt,
i han dit, es pitja aquí.
Sí, però moltes de les... Però és igual, el dia a dia, encara que sigui l'hora de fer el cafè, o sigui, bueno, t'has de socialitzar, i això s'aprèn a l'escola també, s'aprèn a casa i s'aprèn a tot arreu.
Ja.
Vull dir que el tema de participar... Jo crec que al cap i a la fi és si vols participar o no d'aquesta societat a la que estem. Si t'hi sents implicat o no.
Ja, ja.
I això forma part també de la manera de l'aprenentatge personal, o sigui, això és jo trobo bàsic.
Més qüestions relatives, o si no, permetem que torni a prioritzar la tertúlia. El pare mare prioratí sap què va passar dimecres, perquè els professors van fer vaga? Ja que els tenia,
a veure, jo haig de dir que,
ja
per
que
exemple, jo com a mare d'un nen de primària em va arribar una carta de l'escola doncs que hi havia vaga i a darrere hi havia un manifest dels mestres que firmaven, jo crec que era el 100% dels mestres, o si no, doncs era un 95, on explicaven doncs per què es feia la vaga. Vull dir, crec que això és bo, no? Que si els mestres, molts per qüestions no volen fer vaga o... Pues que com a mínim puguin fer arribar aquesta, de dir, no fem vaga però no estem d'acord, i informar els pares. I des de primària es va fer, des de l'institut, jo també vaig repartir, per exemple, els meus alumnes, com que són postobligatoris, van firmar, ells volien fer vaga i llavors els hi van fer firmar els que eren majors d'edat, ells el paper, conforme estaven assabentats de per què feien vaga. I després, doncs, els que eren menors d'edat van tindre que portar un paper firmat, i suposo que els de l'ESO...
És una cosa que tampoc se parla. Els sindicats d'estudiants, esta manifestació, per exemple, és la que jo he vist més multitudinària per part d'alumnes, que també és un altre sector que sempre parlem de que no tenen maduresa suficient, i alguns ja s'entenen de bastant coses i diuen que estan en contra i venen. Ha vist, del priorat haurien anat de l'institut uns 35 alumnes, que jo això no ho havia vist mai, a la vaga, i en pancartes i implicats més que mai en sindicats d'estudiants, que és una cosa que quan jo vaig arribar aquí només vaig veure un alumne que sabia que això existia i no tenia por a llegir els pamflets. És una cosa que també han avançat.
És que, a veure, jo crec que això de la vaga està mal entès. La vaga com a concepte. O sigui, la vaga no és quedar-se a casa i no anar a escola i no fotre res. Jo entenc les vagues com que treballo més el dia que hi ha vaga que el dia que no hi ha vaga. Vull dir, aquell dia, que si pancartes, que si manifestacions, que si parla aquí, que si enteraten exactament, que si un fòrum, que si el que sigui, però vull dir, la vaga no és quedar-se a casa, la vaga, això no porta enlloc.
No és un dia de vacances, clar.
No és un dia de vacances, la vaga.
Se va fer una assemblea en l'institut, una assemblea d'alumnes, en la qual se va discutir perquè se feia vaga i tot. Perquè això tampoc ho havia vist jo mai, ells mateix ho van fer.
Sí.
Bé, no recordem els telèfons, no? Que no truqueu avui, no truca ningú. A veure, 977-83...
Avui que no fa fred i fa poc
0044 i 977-83-11-35. Papes i mames, vinga, que teniu un munt de nens i nenes, uns a la primària, els altres a l'IES, i a veure què passa, no? A veure com ho veieu tot això.
No passa res, per estar en contra el
exacte,
que diuen...
Exacte.
La idea és...
Hi ha d'haver de tot, hi ha d'haver qui està a favor, hi ha d'haver qui està en contra, de tot hi ha d'haver, si no malament rai.
La idea és fer remenar allà perquè tothom conegui les posicions de tothom.
Els que no estan enterats que se n'enterin, i els que estan enterats doncs que donin la seva opinió, que també és molt important.
L'altre punt d'aquesta vaga és una mica la resposta des de l'altra banda. Jo l'encarno en el conseller Maragall, que va menys valorar el seguiment de la mateixa. És l'habitual?
L'habitual en Maragall és o menysprear quan sap que té una posició de força, o parlar cap als micròfons i tenint la televisió i els mitjans de comunicació davant i no dir res. Parlar, que si podem analitzar lingüísticament un dels seus arguments, podem trobar que no ha donat gens d'informació. Això és com normalment actua Maragall, si té posició de força o no. El que a mi personalment crec que no m'ha agradat mai des del principi de les reivindicacions és la postura dels altres partits del tripartit. Esquerra Republicana voten a favor però no se pronuncien en res. Iniciativa, estem en contra. El dia abans de la manifestació a Miralles d'Esquerra Unida li pregunten què votaran, ell diu que no, i el dia següent tot el món surt al carrer i ells estan negociant esmenes, no estan votant en contra. Quan tot el món pensa que van a votar a favor, al final voten en contra i se fan la foto en els sindicats, marejant el personal. Després de perdre un munt d'afiliació d'Iniciativa en les Terres de l'Ebre, per exemple. Per part de Convergència i Unió, el món del professorat totalment se va quedar dient el pacte en ells abans que en la gent del tripartit. També mareja encara més, tant els professors com a la societat. Això és una cosa que no ho acaba d'entendre tampoc encara ningú. Per exemple, un govern d'esquerres votant una llei que estem dient que és de dretes, neoliberal, indicada a dit per la COE.
Jo, per exemple, amb un exemple d'això, de quan a vegades els polítics parlen i diuen coses, a vegades potser no és una mentida, però clar, si ho dius tota la veritat també estàs encobrint una part, no? I li pregunten sobre el tancament del batxillerat nocturn, sí. I ell diu, no, és una redistribució. Clar, redistribuir no vol dir minvar places, això no, clar, llavors... És això, que no, que juguen amb aquest vocabulari que quan els estan...
Llenguatge polític.
Llenguatge polític que sobretot que la gent no entén.
Sí. Redistribuir no és una cosa...
Jo no he vist, tornant als pares, no he vist ninguna manifestació de pares de l'ensenyament públic ni a favor ni en contra. Sí que els de les privades sí que a la mínima que és religió, no sé què, manifestació, i tots davant. Però jo no n'he vist cap, i si n'ha hagut cap...
Sí. Jo sí que n'hi he vist i per això em dol, perquè s'ha perdut aquest...
Vas veure fa anys, no?
Sí,
però jo dic que en estos dos anys jo no us he vist
més. No.
L'únic que ha sortit a la televisió és el president...
Ni amb el 7, 8 anys.
El president de les AMPES, sí, però el president de les AMPES tots sabem quin carnet polític té i a qui ha de donar-li rèdits. Però mobilització de pares a favor o en contra per a res.
No, ja parlo de 20 i 25 anys enrere, que anaven molt més els pares, es pot dir que no pas... que va ser quan va fer una mica de ressuscitament l'escola pública, no? Però després d'això doncs, la cosa ha anat baixant i ara estamos donde estamos.
Home, aquest conseller potser no parla molt clar, però de tant en tant treu algunes idees curioses, perquè lo de la setmana de febrer...
Sí, també, vull dir...
Per anar a esquiar.
Sí.
Aquí tothom tenim tot, molta sí. Tradició d'anar tot un mes de febrer. Mira, ara és que m'he deixat un calendari que ens van donar l'altre dia sobre el proper curs i la setmana aquesta. I aleshores, és que, com que estava posat en colors, es veia molt clar doncs, que la distribució no era... Perquè després de vacances de Nadal treballarem 3 o 4 setmanes i tornarem
sí,
a fer una altra setmana de vacances.
Sí.
A veure, hi ha models europeus que sí que tenen la tradició aquesta, però clar, a vegades no es poden comparar els models. Per què no copiem, per exemple, per què l'escola belga o l'escola holandesa, tots els nens, quan acaben l'educació secundària, parlen anglès perfectament? Per què no copiem això? No? Potser seria més interessant, perquè a veure, si aquells nens tenen les mateixes capacitats que els nostres, per què no copiem això, no? Que, a veure, tu vas a Brussel·les i el senyor que et ven el pa o el que fa de cambrer o tothom parla un anglès bàsic per poder-se comunicar. Però si aquells ho fan és que es pot fer, si es pot fer, per què no copiem el model d'això? No? I ens copiem la setmana aquesta blanca que...
A part de que lo de la setmana blanca allí... mos pot pareixer bé o no, jo me fixe més en el com es fan les coses. I la notícia apareix un diumenge. Jo estava dient que això és Canal 9. Les notícies d'educació en Canal 9 surten sempre diumenge o dissabte a hora de dinar, sense consultar a ningú, i hi ha cosa feta. I el mateix havia passat aquí. Maragall diu, ara, a veure si els professors i els sindicats ja se't dignen a parlar. Estàs fent lleis i propostes que no parles a ningú i les presentes en televisió. I en televisió pública, a més, sense discutir a ningú. Ah, com no se toquen els dies laborables, no sé per què parlar en sindicats. El tema de la Setmana Blanca. Això no ho he vist encara que ho hagi discutit ningú.
No, i com si tots els nens tinguessin els esquís a casa preparats.
No. I com si tothom no anés a esquiar.
Li diuen la Setmana Blanca perquè pots esquiar, clar, es poden estar a casa. Però potser no està ja més organitzat aquí que el juliol els nens poden fer casals, que... o bé, o seiem tots, no?
I parlem,
tots els implicats,
i parlem,
i parlem, no?
Perquè jo potser... recordo la Setmana Blanca a la universitat, abans dels exàmens, que era per estudiar, però clar, al mig de febrer, en secundària i educació bàsica, jo no entenc...
És que ara no us puc dir la setmana, perquè de memòria no me'n recordo.
Nosaltres teníem però... el que es deia una setmana de viatge. Sí, perquè eren com havia, hi havien programats diferents, hi havien programats com a diferents viatges per analitzar l'arquitectura d'altres llocs d'Europa, en aquest cas, hi havia molts viatges programats, llavors hi havia una setmana de viatges, però eren viatges, diguéssim, amb un, rerefons, com de fenya, i a més tenies l'oportunitat d'anar a caminar a fer la ruta de les esglésies del romànic de Catalunya, i llavors té un cost, o podies anar evidentment a Finlàndia o a Rússia o on, o a llum fos, però vull dir que també tenies una diversitat de despesa. El forfait deu costar el mateix amb una pista com una altra, quasi.
Perquè pedagògicament hi ha algun argument que sostingui aquesta setmana de festa?
L'únic argument que vam voler donar, que ha dit Montse al principi, és el de teòricament és que així quadrarem més conforme estan les festes, que hem vist que no. Que hem vist que no funciona així.
A veure, si ho analitzem i ho demostrem, de dir, doncs, pedagògicament és millor, perquè així els nens doncs, tindran 3 setmanes de vacances, després d'un mes, 6 setmanes més de classe, i ara fem una setmana, però això està ja planificat, perquè, a veure, ho van dir,
complicaríem aquest any, amb els nens, no?
No, la segona
sí,
setmana.
Clar, això ha tingut conseqüències en tot el calendari.
I alerta, la proposta inicial és no una setmana al febrer, sinó la proposta inicial era una setmana tercera al febrer de totes les setmanes que n'hi ha, o primer de març, a triar en sí. l'autonomia de centres.
Clar.
Això tampoc s'ha dit, després, i això mos va arribar als instituts. Cosa que, per cert, ara, el del calendari no sé conforme està, perquè provisionalment s'anul·la.
Sí, vull dir, enguany no s'aplicarà, seria per al proper curs. Sí. O sigui, enguany...
O sigui, al febrer del 2011 no hi haurà setmana d'aquesta.
No, a veure, sí.
Al llarg de si dos o més diuen que sí. No funciona
aquest
així.
Curs no, però, per exemple, al setembre començarien els nens una setmana abans del setembre. Nosaltres això, sempre comencem el dia 1 de setembre. Sí. Llavors els nens començarien...
El dia 1 també? Dia,
no, ens deixarien una setmana de marge i començarien la segona setmana.
La primària allà... sembla que comença l'1 perquè el juliol fan una setmana o no sé quins enredos,
sí,
eh?
A mi m'havia arribat que, a part de la Setmana Blanca, el tema de la jornada intensiva de juny desapareixia. Sabia, i crec que potser fins i tot es treballava la primera setmana de juliol.
La primera setmana de juliol, sí.
Sí, però això nosaltres, els nens no.
No.
Els nens nosaltres la primera de juliol.
Nosaltres treballaríem la primera de juliol i després tindríem la setmana de febrer festa. El que deies la setmana de juny, el mes de juny,
la jornada
intensiva. Jo no sé si amb el clima que tenim, doncs, a veure, Andalusia fan tot setembre i tot mes de juny festa als nens, o sigui, fan intensiu
al dematí.
S'ha demostrat que això no funciona, o ho traiem? Per què ho traiem?
Perquè n'hi ha que calmar a l'opinió pública de que tenim encara treballadors que són privilegiats i no poden ser-ho, perquè jo tinc, i la imatge que tenen de mi, jo la tinc ben clara, la imatge que té la gent de mi. Treballes menys que ningú, tens més vacances que ningú, cobres més que nosaltres sense fer res. I juga maragall molt en la gent en aquesta imatge. I això només ho faria, jo només ho faria a la dreta. I ell representa un partit, teòricament, dels obrers. I juguen això, i molt.
Perquè també hi ha uns actors que hem comentat abans que han sortit diverses vegades al llarg d'aquesta zona que portem, que és el tema dels sindicats. Per la veu dels mitjans, se focalitza molt als sindicats. Quina lectura en feu? Fan un bon paper? Fan un mal paper? A vegades no s'acaba d'entendre a què juguen? Els professors de a peu, si em permeteu.
Jo crec que el moviment sindical, pel que fa a l'ensenyament, no pot extrapolar-se fora del moviment sindical en Espanya. Mirem números de la sindicalització en Espanya, un 11%. Quina força han de tindre els sindicats, quina independència han de tindre els sindicats completament de les forces polítiques i de l'Estat que en aquest moment manen que es tinguin que donar subvencions. A partir d'ahir ja flaqueja pràcticament tot el moviment sindical. Moviment sindical que majoritari és UGT, Comissions Obreres, el nostre sector USTEC, en el qual totalment no són independents. Per què? Perquè nosaltres no es donem la força. Què passa? El nostre, per ser un sector públic, històricament sempre ha tingut molta més força el sindicat. Però vivim en una època en què estan entrant molts nous professors que de lluita sindical, zero. Zero, i jo ho tinc que dir, des de la meva edat són així. Són així. I això també juga molt en contra. El missatge dels sindicats, pues tenim contradictoris, depèn la via política a la que juguen, contradictoris, poc clars, però sobretot el que jo més es critica, perquè també puc fer crítica, encara que siga d'un sindicat i recolzi un contrari, sobretot és que les estratègies sindicals. S'ha demostrat en l'ensenyament que altres estratègies sindicals en França o en Alemanya han funcionat i aquí no s'apliquen. Per exemple, l'estratègia de, com va funcionar aquí, vaga indefinida. Ningú planteja vaga indefinida. Per què? Perquè no tenen recolzament, ni per part dels professors ni social. I això no ens hem d'equivocar. Segona, perquè no se fa vaga intermitent, depenent d'hores que anem canviant-les segons...
Es havia fet la indefinida, es havia fet l'intermitent...
La intermitent, però és que ni es pensa en aquestes possibilitats. Jo he parlat amb gent d'USTEC, per exemple, i diu, és que parles amb els altres sindicats d'això i ja t'hi diuen que no. I no és que jo siga d'USTEC, que jo no sóc d'USTEC. Dintre dels sindicats, en aquest sentit tampoc n'hi ha massa unió, perquè depenen molt de les ajudes.
No, i el que passa és que l'USTEC ha aglutinat bastant ara, i això els altres dos sindicats, tant Comissions com la FT, no ho té gaire clar. I també van una mica entre ells a fer una mica la guitza, doncs. Perquè l'USTEC representa que és independent, no?, i que és un mes d'ensenyants. I els altres, doncs, és l'AFT...
Els altres són sindicats
de masses. Sindicats
de
masses, sí. Sindicats normals. Llavors, clar, això també ara, des de que ha guanyat l'USTEC i és el que té més sindicats, també hi ha un pique com entre sindicat que no afavoreix res.
I dintre d'UGT, per exemple, no tenen representants sindicals en les altres esferes que siguin un contrapoder. Exacte. Al Partit Socialista. No tenim Nicolás Redondo Terreros en la seva època, que era una contraposició política a Felipe González, per exemple. No existies. Això és un altre problema afegit.
I així, doncs, que hem d'esperar pel que ens queda d'any, perquè l'ambient està bastant caldejat, hi ha aquestes reivindicacions que hem comentat al començament, el tema de la baixa de recursos, les reivindicacions laborals. Què podem esperar fins a finals del 2010?
Jo és que vinc d'una societat on m'ho espere tot i estic veient que Catalunya està entrant també en aquesta societat que m'ho espere tot, d'una setmana a una altra m'ho canvien tot, sí, i som d'esquerres, sí, som progressistes, sí, demà som el més retrògrads possibles. La veritat és que en un temps de crisi, conforme estem, en un temps de nihilisme, no se sap per on se camina. Jo crec que per quasi ningú costa se sap on se camina. Però als tècnics no s'escolta.
Ernest Maragall no sap per on va? No. M'estàs dient?
Sap que té que anar per on diu la COE, però a part d'això...
No sé.
No, i també influeix, vull dir, requereix també una certa experiència, i l'Ernest Maragall, que és molt savi, molt experto, vull dir, no ha tingut mai a la seva vida 30 criatures al davant, i llavors el sentit comú no el fa servir, que és el més comú de tots els sentits. Clar, i llavors va posant aquí un pegat, allà un altre pegat, ara destapo d'aquí, ara tapo d'allà, ara els hi allargo la jornada una hora, ara els hi desorganizo l'escola, ara posarem els directors de Sillon per tota la vida, una altra vegada que ja no els hi teníem, vull dir...
Clar, és que igual que es va aixecar un dia i va dir que hauria, sí, la setmana de febrer, és una cosa, festa, que canviaria, sí, el calendari, i quan de cop i volta llavors va dir que no, que ho aplicaria més endavant, doncs no ho sabem.
Bé, llavors hi ha una altra figura que també ha sortit, però l'han passada una mica de llarg, que és dels inspectors. En ensenyament, l'inspector no ha de ser com un inspector d'Hisenda, perquè sembla que siguin d'Hisenda. Només demanen papers i més papers i un plaquet de carpeta i ara un plaquet de papers. Vull dir, els ordenadors serveixen per simplificar papers, me pensava jo, que sóc de l'any de la pera. Però bé, no, que els mestres encara està... Exacte, s'ha complicat molt més tota la burocràcia. Llavors és un revisador de papers. No va a les classes i diu, mira, això ho fas així, doncs jo penso que ho hauries de fer això i passaré la setmana que ve una altra vegada. Això seria un inspector d'ensenyament.
No,
que pensa no. Que pensa que per als professors això tampoc tindrà que ser res dolent.
Ha de ser un coordinador, sí. No? Ha de ser un coordinador. I tu per què ho fas així si el del costat que té els mateixos nens ho fa diferent? Que no s'ho heu posat d'acord, que no s'ho heu explicat el que feu, que no ho heu intercanviat. Aquesta és la feina que ha de fer l'inspector. I no anar a veure papers. Però clar, et trobes que segons quin inspector, pues també doncs, si li diuen amén, doncs diu amén. I clar, i també us fa ensenyament i falta el recolzament dels inspectors.
Com funciona el nomenament d'inspectors?
Exacte, també haurien de fer vaga també els inspectors.
Funciona a dit per carnet polític.
A inspecció hi han entrat ensenyants que han plegat, que hi han estat un any, i quan ha acabat l'any han dit prou, no és la feina que jo vull aquesta. Jo vull continuar estar en contacte amb companys i vull estar en contacte amb canalla, amb adolescents i amb qui sigui, però no vull estar tancat allà al garito.
Fent difusió de bones experiències que han funcionat amb altres centres, doncs posem-les
en comú. Aquesta és la feina d'un inspector d'ensenyament. Però no haurà de dir, a veure, la carpeta verda, llavors portava la carpeta verda quan jo em vaig jubilar, ja teniu la carpeta verda llesta, la carpeta verda, doncs no hem tingut temps de fer-la, la carpeta verda encara, home, vull dir, i ara encara hi ha auxiliars administratives, que tampoc hi havia, el que ens va costar tindre un auxiliar administratiu a les escoles de primària, amb 800 i amb 1.200 alumnes, home, com si fóssim todopoderosos, allà demanant caritat, escolta, vull dir, és que... Hi ha uns disbarats que dius, però on anem? On arribarem? On arribarà l'ensenyament públic? Que són els futurs de la societat, tota aquesta canalla.
I hi ha demanda.
I adolescents.
Per nosaltres, per exemple, amb els cicles de formació professional, fem uns... A més, és molt interessant perquè aquí al Priorat fem un cicle que és dos cicles alhora, de sociosanitari i auxiliar de clínica, que hi ha molt pocs instituts a Catalunya que es puguin fer. Llavors aquí, en dos anys, tenen dues titulacions. I tenim una matrícula de 30 alumnes. I si, per exemple, quan vam començar, al cap de 15 dies es va donar algú de baixa per algun problema familiar, en seguida, i de falset només tenim dos alumnes, o sigui que totes les altres persones venen de fora. Vull dir que sí que hi ha demanda. Bé, gent de Flix, gent de Reus, de Tarragona...
De Terralta, no? També tenen gent.
Sí, sí.
O sigui, de fora de Reus.
Sí, de la comarca deuen haver unes 10 alumnes entre totes, sí. I la resta, les 20, venen molt de la Ribera, però també del Baix Camp. Jo crec que, vull dir, demanda n'hi ha. No, i és un cicle doncs, que tenen una sortida professional molt clara i que la inserció laboral la coneixem ja perquè hem tingut diversos ja cicles acabats, doncs és del 90%.
Per anar acabant ja, perquè se'ns tira el temps al damunt, hi haurà una nova vaga? Creieu que hi haurà una nova vaga?
Jo crec que d'aquí a final de curs no n'hi haurà una nova vaga. Jo crec que no. Perquè el seguiment de la vaga, vulguem o no, ha sigut baix.
Ha sigut baix. Sí. I tant baix.
Quines són les conclusions de que siga baixa? Els sindicats ho hauran de pensar. Jo crec que no n'hi haurà cap. Jo crec que no s'atreviran entre tots a fer-ne una altra. Però en això no s'acaben els problemes. Perquè ja tenim un conseller que té una llei que cada dia ens diu una cosa i hi ha molts temes que en el moment en què vulgui engegar-los seriosament, sí que molts dels professors que no han anat a la vaga tornarien a anar a un altre. I ahir és on s'ha de veure l'estratègia sindical quina serà. Temps, jo crec que en aquest curs ja no n'hi haurà més, però la guerra continua. Ha sigut només una batalla més.
Montse?
Jo crec que hauríem, torno a dir, no? Que hauríem d'inventar entre tots una manera de protestar quan no estem d'acord amb una cosa, tant pares com professors i mestres, i anar tots a una, no? Perquè això és important, especialment per a l'alumnat. Hem de tindre un ensenyament de qualitat.
Doncs, Rosa, no. Si vols afegir alguna cosa rapidíssimament.
Que es pensi força amb els nens i amb els adolescents i amb els que tenim a davant, que és el més important, i no em preguntis a mi per la vaga, perquè jo estic jubilada, però si estés en actiu diria indefinida. Ni que fóssim a final de curs, hi ha tota pastilla. I a veure si d'una punyetera vegada queda la cosa solventada. Perquè no hem parlat de les noves tecnologies, que també, com les noves tecnologies.
Ja hi tornarem un altre dia. A mi només em resta doncs agrair al Josep Lluís Notari, a la Montse Mateos, a la Cèlia Morós i a la Rosa Geral que ens hagin acompanyat en aquesta tertúlia temàtica de l'educació, però trobo que ha valgut la pena de sentir una veu que potser al llarg d'aquesta setmana no s'ha sentit no he sentit gaire.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Nosaltres hi tornarem, hem tingut el Gerard Sánchez del control tècnic que ens ha ajudat a que ens poguéssiu sentir la setmana que ve i tornarem. Bon cap de setmana. Thank you.